A Ràdio Maricel, a cel obert.
Bé, avui gairebé, encara no un minut del matí, saben que estem en l'any de la commemoració del 30è aniversari dels primers ajuntaments democràtics, entre ells, òbviament, l'Ajuntament de Sitges. Aquesta commemoració la va iniciar una conferència de Jordi Serra el passat mes de març, que poden escoltar vostès també a través de la nostra pàgina d'internet, i ha de continuar el mes de setembre, el 19 de setembre, amb una conferència sobre municipalisme a càrrec de Pere Junyent. El passat dissabte, però, en una hora segurament per molts, no direm que intempestiva, però que impossibilitava o un anava a veure la sortida dels gegants, la multitudinària sortida dels gegants a la vigília de Corpus, o anava al Saló d'Or a escoltar els intervinents carregats d'anècdotes i, sobretot, gairebé podem assenyalar una anècdota, la de la negociació, i un escenari, o de l'hotel Antemare. Però bé, caldrà que escoltin el que ve a continuació per treure'n l'entrellat. El debat el moderava Antoni Sella, el director del Consorci del Patrimoni de Sitges, i intervenien Carme Tor, cap de llista del Partit Socialista Unificat de Catalunya l'any 1979, Joan Marçal, cap de llista d'Unió de Centre Democràtic el mateix any, Rafael Roig, responsable de la campanya electoral del PSC, Lluís Cortiada, militant d'Esquerra Republicana, després regidor, integrant de la llista del mateix partit, i Dolors Montaner, regidora de Convergència Democràtica a partir de l'any 1979. Tots ells, com els dèiem, moderats per Antoni Sella, varen desgranar algunes de les anècdotes de d'aquell any en què tot estava a les beceroles, tot gairebé estava per fer i tot venia de nou. Si us sembla, ens disposem a escoltar aquesta hora i 10 minuts aproximadament que dura el debat commemoratiu dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics.
Vam plantejar una taula rodona amb persones que havien participat activament i des de primera fila en aquella, si em permeteu que us digui, aventura que va ser comprometre's públicament amb la democràcia l'any 79. És evident que hi havia hagut unes eleccions el 15 de juny de l'any 77 que van obrir un procés democràtic al nostre país, però també és evident que l'any 79 tampoc les coses no estaven absolutament clares encara, desgraciadament, en aquest país. I la prova és que l'any 81 hi va haver un intent de cop d'estat que va fer patir a molta gent. Bé, avui tenim amb nosaltres 5 persones que van tenir un paper molt actiu en aquell moment, que es van comprometre en aquell moment i que després han tingut unes evolucions personals diferents. Per una banda, hi ha el senyor Joan Marçal, que va encapçalar la candidatura de la Unión de Centro Democrático a Sitges. Va ser la segona candidatura més votada. Per altra banda, tenim el senyor Lluís Cortiada, que l'any 79 era president del Retiro, que és una cosa que sembla que hagi estat sempre, inclús avui, però que a més va ser el número 2 de la llista d'Esquerra Republicana. El número 1 era el senyor Salvador Mirabent, que ja no està entre nosaltres, però de fet Lluís Cortiada va ser una mica el factotum de la construcció de la llista d'Esquerra Republicana. Tenim també la Dolors Montaner, a la qual, tant amb algunes cartes de l'Ajuntament com amb mitjans de comunicació, li han equivocat la transcripció del cognom, amb aquestes coses que passen a Catalunya, Montaner. De fet, ella volia que vingués una altra persona. La Dolors va ser regidora per Convergència l'any 79 i després ho va ser dues legislatures més. Ens acompanya igualment la senyora Carme Tort, que com tots sabem és una de les pediatres de Sitges que més confiança donen als pares que tenen criatures, però que està aquí avui perquè l'any 79 era la cap de llista del SUC i va ser regidora de l'equip de govern, va portar a l'àrea de benestar social, de fet va ser la que va començar a muntar-la. Jo encara ho recordo amb un despatxet que hi havia al costat del despatx de l'alcalde. I també ens acompanya el senyor Rafael Roig, actualment regidor, diputat a la Diputació de Barcelona i que l'any 79 era el cap de campanya del Partit dels Socialistes de Catalunya, que va ser, curiosament, i dic curiosament perquè va ser una sorpresa per tothom, el partit que va guanyar les eleccions a Sitges. Li hem demanat que avui estigui entre nosaltres perquè també ens semblava interessant tenir en aquesta tertúlia, que és una tertúlia que bàsicament està centrada en l'any 79, però algú que en aquests moments segueixi transitant per la vida de la política. Fetes les presentacions, que sé que no eren necessàries perquè tots ens coneixem, anem a intentar-nos endinsar una mica en el que va ser aquell any 79. I va ser, jo crec, una època, creiem tots, de molta innocència. Va ser una època on tothom anava, o almenys no tenia més remei que anar amb el lliri a la mà. La primera pregunta que faré per encetar aquest debat és amb el senyor Marçal. Joan, tu que ja eres en aquella època un industrial de Sitges, amb un cert renom, per què vas encapçalar unes llistes? Per què vas anar? Et vas presentar com a cap de llista d'un partit que era Unió de Centro Democrático.
Mira, t'ho explicaré molt bé.
Apreta'l.
T'ho explicaré molt bé. Vale? Sí. Doncs t'ho explicaré. En l'any 79 hauríem faltat aproximadament una setmana per presentar les candidatures i una colla d'amics em van cridar-me. Vaig anar i em van proposar anar de número llista, de número 1 a la llista de l'OCD. I jo els vaig dir que sí, sempre i quan anéssim a treballar per Sitges i a fer coses per Sitges. Van dir que sí, correctament, que no passaria res, que tot anàvem per Sitges i que allà. Vale. Dic, deixeu-m'ho pensar i ja us contestaré. Vaig fer una sèrie d'entrevistes amb bastantes persones de Sitges, una d'elles, el Salvador Mirament, en Pau Descansi, que li vaig dir, dic, mira, Badó, m'han proposat això. I el Badó em diu, aquestes paraules són d'ell, em diu, no fotis, Joan, així mateix cridant, al mig el retiro, perquè hi havia un míting, no sé si era de Convergència o de qui era, i un míting el retiro, i em diu, no fotis. Ja no havia passat mitja hora, em ve a buscar, diu, Joan, m'ho he pensat més bé, agafa-ho, no ho deixis, en tu sempre ens entendrem. Entens? Llavors vaig fer una reunió amb la família en contra, nosaltres a favor, d'aquí que allà, que si tomba que si gira, però a última hora vam de cantar que sí, quin és. I per això vaig anar amb tota la il·lusió de treballar per Sitges i fer coses per Sitges, passant absolutament de la política, perquè jo no he sigut mai polític.
Per home, va ser el representant de l'Unió de Centro Democrático.
Bueno, vaig ser un representant polític, però de polític no he tingut mai raio. No, vull dir, no. I aleshores, doncs, vaig dir que sí, i mira, i aquí em va tocar a mi com un pardillo, com un aprenent de política, fer política, perquè de fet érem tots uns aprenents, perquè no en teníem ni idea ningú pràcticament, fora d'en Rafel, que era veterano amb la d'allòs, i el Jordi, que eren veteranos, però els demés érem uns pardillos.
Perdó, Rafel, hi éreu veteranos en aquell 79?
Bé, jo no crec que fóssim veteranos. El que sí que fèiem era que, juntament amb molta altra gent, des de principis dels 70 havíem estat ja reivindicant i lluitant per moltes coses. Per tant, ja hi havia una pràctica, una manera d'entendre cap on volíem o on pensàvem que s'havia d'anar. I si això se'n diu doncs, que anàrem veteranos, pues sí, però evidentment
no, home, però ja
la política en si, doncs tots ens...
Sí? No.
En el que era la política en aquell moment, pues tot ens venia també de nou, en tots plegats. però, bueno, sí, sí, ja...
No, home, però
que
ja, feia,
una llarga
ja feia temps que estava movent-se, fent coses, ja tenia un partit muntat, era una altra cosa.
És evident, ja, és evident.
Vosaltres ja anàveu, ja jugàveu amb més avantatge que els altres.
De totes més, jo aquest matí conversava amb en Lluís Cortiada, estàvem parlant una mica de la tertúlia d'avui, i en Lluís em deia una cosa que penso que és motiu de reflexió, que és a poble no es vivien les coses de mateixa manera que a la ciutat. És a dir, a poble la repressió, l'enfrontament directe amb el que podrien ser les forces de repressió, o sigui, amb el que llavors ens en dèiem els grisos, no era el mateix. I sempre vam tenir la idea que Sitges era més aviat un poble tranquil. La veritat és que també la transició democràtica a Sitges no va, a part d'un concert d'en Raimon, no va portar masses grans problemes. Però sí que, per la banda de l'esquerra, hi havia gent il·lusionada i gent entusiasta. Carme, com et vas trobar tu al capdavant d'una candidatura?
Bueno, jo provenia de Barcelona, com dius tu. Ai.
Sí, per això ho plantejo. Tu venies de Barcelona. Acosta-t'hi.
Acosta-t'hi una mica més.
Vale. Jo venia de Barcelona i vaig venir aquí per feina l'any 73 i jo venia també de Barcelona, de la Universitat del PSUC, i un cop vaig venir a Sitges, pues, l'única cosa que hi havia en aquell moment i que ens vam ajuntar va ser l'Associació de Veïns del Mar, que ens vam oposar bastant fermament contra un projecte d'autopista que ara sembla impensable que ens podien proposar aquestes coses, autopista sobre el mar, i nosaltres vam fundar l'Associació de Veïns al Mar, dèiem. I aleshores jo estava aïllada, perquè el PSUC aleshores era clandestí, i aquell hivern abans del 77 em sembla que va ser quan es va legalitzar el PC.
Setmana Santa.
Sí, sí, el divendres sí, Sant de l'any 77.
Sí, 77.
Va dimitir el ministre de Manera, sí. El mirall Pita de Veiga, sí.
Sí, aleshores, bueno, nosaltres estàvem amb el Rafael, el Jordi, l'Associació de Veïns, i bueno, es va legalitzar, potser ja l'associació, no ho sé, ja també l'havíem discutit molt si s'havia de seguir amb l'associació de veïns o no s'havia de seguir. Hi havia una línia dintre de l'associació que deia que ara ja guanyaríem la democràcia, que estaríem als ajuntaments, que és una mica la línia del PSC, suposo, i hi havia una línia més reivindicativa que dèiem que s'havia de seguir amb l'associació de veïns, amb els moviments associatius, perquè si no els ajuntaments per si sols no tindríem prou empenta per frenar, per exemple, pues, coses com la gran bombolla urbanística que s'ha dut a terme en aquests anys. No? Però, bueno, a banda d'això, el PSUC, quan es va legalitzar el PC, pues, a Vilanova ja en seguida es van anar la gent a reunir, es van apuntar la gent que estava simpatitzant amb el PSUC, i a partir de Vilanova, bueno, vam veure els que estàvem allà apuntats de Sitges i vam formar la llista. Jo, com que venia més, potser de més antiga de la universitat, doncs per això vaig ser cap de llista.
Sí, aquí també hi ha... I tornarem després, abans acabem de donar els torns de paraules. Dolors, tu de cop i volta et van venir a buscar, i també és una cosa que parlàvem... És un tema del qual parlàvem dijous, d'aquesta idea de... Per què et vas posar en política? Per què vas acabar sent regidora i discutint-te amb l'alcalde, amb aquell alcalde que avui tenim aquí, que era el senyor Jordi Serra, i amb aquell secretari de l'Ajuntament, que era el senyor Gil, que, del qual recordem dues coses, una que fumava i que tenia un despatx que no s'hi podia entrar.
Però en sabia molt.
Apreta, això, has de descobrir la manera de fer anar el micro.
Pues,
ara? Ja ho has descobert, ui. Fàcil.
Bé, jo de política evidentment no n'havia fet abans. El que sí que havia treballat molt era en la societat civil. Jo havia estat presidenta de l'Associació de Pares de l'Esteve Barxina, després vaig passar als Escolapis i també vaig estar a l'AMPA i a la Fundació de Pares, o sigui, també en els dos llocs, doncs, un vaig ser presidenta, l'altre vicepresidenta. Es va formar el gremi d'hostaleria i també, així sorprenentment, vaig sortir a la primera llista elegida com a membre de la Junta i doncs, va ser com una continuació del meu treball ja, doncs, no en política, però sí en la societat civil. Per què Convergència? Doncs, bueno, Convergència Sitges no estava format, hi havia només un representant o dos, un d'ells era el Xavier Tort, que era d'Unió, precisament, però Convergència com a tal doncs, van vindre de Vilanova, i ens van reunir amb una sèrie d'amics i coneguts, entre els quals doncs, estàvem doncs, diversos membres del Gremi d'Hostaleria, hi havia el Manol Alquézar, que era d'Ensenyament, la senyora l'Àngel Segura, que era doncs, de la gestoria, en fi, aquelles coses que dius, bueno, pues sí, pues si ja hi hem treballat, seguim treballant, però ara, més àmpliament, si podem, i sobretot per Sitges, perquè Sitges ens l'estimàvem molt tots i crec que tots els que estem aquí, si ens vam liar la manta al cap, no va ser precisament en principi per un motiu polític, sinó més per un motiu d'estimació, d'entrega, de voler que Sitges seguís sent i fos sempre doncs, el nostre Sitges.
De tots plegats, l'única persona de Sitges que en aquell moment podia parlar d'un partit històric, és evident que abans de la guerra també existia el SUP, però la Carme va aterrar a Sitges l'any 73. És en Lluís Cortiada, que era militant, és militant d'Esquerra Republicana de Catalunya, i va anar, en aquells moments era president del Retiro, i va anar de número 2 a les llistes. Lluís, com ho va organitzar això, Esquerra Republicana? Perquè suposo que hi havia molt de sentiment, però després també hi havia el fet de que estàvem a l'any 79 i el partit històric...
Sí, no, no.
Busca't la manera de fer anar el micròfon, ara. Lluís.
Ara va?
No. Per repartar.
Ara? Això no va, Ara va. Bé, jo no em va venir a buscar ningú, ja hi era. O sigui, a veure, d'Esquerra Republicana, malgrat que feia molt poc que havien autoritzat el nostre partit, o sigui, no era reconegut, però ja era militant d'Esquerra Republicana. Jo tenia 47 anys aleshores, en aquell temps, encara jove, 47 anys, i ens vam barrejar doncs, amb una altra generació, com eren Salvador Miravent, en Sastre, en Joan Oliver... Nosaltres érem més joves, esclar, aleshores doncs, sí que teníem, sabíem que era important, que aquella cosa era important i que valia la pena perquè després de tants anys d'aquella foscor doncs, valia la pena. I he dit, a mi, d'esquerra de casa, de tota la vida vaig créixer... Amb un nivell d'esquerres, amb un caire de gent d'esquerres i era d'Esquerra Republicana i encara ho soc. Vull dir que no em va venir a buscar ningú, ja hi era. M'has dit una cosa que era president de Retiro. Possiblement ara no ho faria, quasi segur, com no ho vaig fer l'any 1987 quan vaig anar, Esquerra Republicana va anar amb els socialistes a la llista de l'any 87, jo 4 o 5 mesos abans ja vaig plegar de president del Retiro. No sé si va ser bo que fos president del Retiro l'any 79, president del Retiro, i anar amb una llista de número 2, doncs no, després veig que jo no lligava massa. Però per el Retiro, doncs mira, doncs també no va passar res, però no ho tornaria a fer.
Bé, de totes maneres hi ha un moment en què s'han de fer llistes i a mi m'agradaria, han passat 30 anys amb la qual cosa ens hem fet tots grans i ens podem dir les coses. Rafael, va ser difícil fer la llista de l'any 79 del PSC?
Jo em pensava que ara li preguntaríem alguna cosa amb el moderador. En tot cas, suposo que en nom de la taula i els que estem aquí, deixem que et feliciti, que avui és el teu sant.
Gràcies.
Hem parlat tots i tu encara no.
Sí.
Sant Antoni, Joan.
Ah, sí, noi. Felicitats.
Per tant, felicitats.
Sí.
Va ser difícil? Jo, no, no va ser difícil perquè tota la gent que hi va haver allà era gent que ja, que com diuen Lluís, no se'ls va anar a buscar. És a dir, gent que ja tenia un compromís, tots ells, a través dels anys. Hi havia el número 2, que ja malauradament ja no hi és, en Lluís Puig, el Fermín Oliver, que està avui aquí, un home que venia del sindicat, la Bet Ribas, una persona que havia estat treballant, el Lluís Masó, que era una persona que també ja portava anys treballant. Hi havia allò tota una sèrie de persones que no se'ls va tenir que anar a buscar, sinó que ja tenien un compromís des de feia molts anys. En tot cas, potser sí que amb algun dels hi va poder venir de nou, però les dinàmiques, l'amistat, suposo que també, i en aquells temps encara més, el fet de treballar amb cada un amb la seva feina que estava, però reunint-se per un objectiu, que era per treballar per Sitges a través de la política, bueno, això et creava també unes complicitats, creava unes amistats, unes relacions que es gustaven més. Jo penso que no va ser difícil. En tot cas, penso que va ser més difícil amb algú tenir-li que dir que no en aquell moment.
És curiós. Carmen, tu com et van venir a buscar per anar de cap de llista?
Això que et deia, es va legalitzar el PC i el PSUC i aleshores jo de fet estava aïllada totalment, perquè estava a Sitges i em pensava que estava sola, no sé, aleshores quan es va legalitzar vaig anar a Vilanova i allà va anar més gent a apuntar-se. I aleshores la gent, curiosament, que va formar la primera llista del PSUC i que es va apuntar bàsicament a Vilanova, o sigui, era gent que pensava molt en... Era comunista, evidentment, i a més eren de Comissions Obreres, i el que vaig donar-me compte jo avui, no, ja, Gavi ha vingut més tard. O sigui, hi havia gent obrera. O sigui, jo m'imaginava Sitges que era una ciutat turística, que hi havia quatre hotels i quatre gent fent quatre pisos i que no hi havia massa obrera com jo estava acostumada a Barcelona o el Baix Llobregat o el Cinturó Industrial, no? I de sobte vaig donar compte que tota aquesta gent que va formar la llista era gent, bàsicament, de Comissions Obreres.
Sí, però en tu qui et va venir a dir? T'has de presentar, has de ser la cara visible del SUC a les municipals de Sitges.
És que vaig anar a Vilanova i com que era del PSUC, doncs m'ho van dir, doncs vaig haver-ho de fer, o sigui... Bueno, vaig voler fer, evidentment, però és que no hi havia ni... No hi havia ningú, diguéssim, els de Vilanova.
És que al final pensaré que va venir un àngel, sí. I amb cada qual, o sigui, va deixar unes llengües de foc, com si fos la Pasqua Granada, i us veu apuntar. Bueno, diu, ara faré una foto i aniré de cap de llista.
És que quan l'any 77 es va fer un acte, no hi ha les primeres eleccions del Suárez, les primeres generals, després hi ha les primeres eleccions generals,
77.
El 77, 77, jo ja vaig fer un acte... No, jo era legal encara. No. O sigui, sí, era legal. Sí. Bueno, pues ja vam fer un acte al Retiro amb gent de Vilanova, perquè hi ha algú de Sitges, el Mario Parra, sé que de Sitges hi havia dos o tres, i érem els únics. Aleshores, jo com que qui diu, tenia el carnet, pues va tocar a mi, no sé com explicar-te. No, clar, perquè era de Sitges, no podia venir, bueno, sí que podia venir un de Vilanova, va venir algú de Barcelona, un altre dia va venir algú de Gutiérrez, gent de Barcelona, el Gregorio López Raimundo, gent històrica, però jo aquí a Sitges pues, era una mica el cap visible.
O sigui, t'hi vas trobar?
Bueno, evidentment, ja estàvem conscient del que estàvem fent.
I en tu, Dolors, qui et va anar a buscar?
Bé, com t'he dit abans, jo crec que el nostre grup estava format més per gent procedent de la societat civil, o sigui, com es diu allò de la fotografia, centre fotogràfic, després hi havia gent dels escolapis, hi havia... i qui m'ho va dir? Doncs el gremi d'hostaleria, els Vives, va decidir doncs, tirar-ho endavant. Ell va ser el cap de llista i ell va ser el que em va dir si jo volia muntar-me al carro. I mira, m'hi vaig muntar.
I així arriba, si la memòria no em falla, la data del... Crec que va ser el 3 d'abril de l'any 79, en què els sitgetans vam anar a votar jo crec que per sorpresa de tothom, van sortir uns resultats molt curiosos. Primera curiositat, els socialistes van guanyar les eleccions a Sitges. Tenint en compte que tots pensaven que Sitges era un poble, com s'ha dit sempre, d'hotelers, botiguers i comerciants, per tant, de gent d'ordre, i en aquell any 79 això de l'ordre encara funcionava molt, això va ser una sorpresa. El senyor Jordi Serra, que per això avui no el tenim aquí a la taula, perquè ja ho va explicar en l'anterior conferència, va dir que no havíem tingut en compte dos factors a l'hora de valorar això, que era que hi havia 900 votants a Vallcarca i que, a més, hi havia hagut un grup de gent, va dir ell, que durant un temps, durant dos anys, crec que va dir, doncs, havien intentat fer coses i havien, per tant, intentat demostrar una certa credibilitat que la van guanyar en el conjunt de Sitges. Però el cert és que els socialistes van treure 6 regidors, van guanyar les eleccions. També és cert que UCD va treure 5 regidors, Convergència en va treure 4, amb la qual cosa, si sumem, en aquella època hi havia 17 regidors, de forma matemàtica el centre-dreta tenia la majoria, el PSUC va treure una regidora i Esquerra Republicana va treure un regidor. I aquí hi ha un, no diré un dels grans misteris, però una de les grans curiositats de la història de la democràcia a Sitges. I és una de les grans curiositats perquè és l'única vegada que ha passat que el centre-dreta no s'ha ajuntat. Després es van ajuntar. És a dir, quan els socialistes generalment... No, els socialistes sempre han guanyat les eleccions a Sitges, ni que sigui per 250 vots. Però quan no han tingut majories absolutes, els pactes han estat difícils. Però el fet és que el que després ha estat normal a Sitges, és a dir, que el centre-dreta lògicament s'ajunti i faci un pacte de govern, l'any 79 no es va produir. UCD tenia 5 regidors, Convergència en tenia 4, 5 i 4, jo sóc de lletres, però 5 i 4 són 9, sobre 17 és majoria absoluta. Joan, tu tenies molts números per ser alcalde de Sitges l'any 79. Què va passar?
Què va passar? Ja fa 30 anys i a vegades val més no remenar.
Per això en podem parlar.
No remenar, no remenar més d'allò, però va passar de que, esclar, si jo hagués tret 4 i Convergència 5, potser els hagués anat a oferir els meus 4. Però jo en tenia 5. I després de la campanya que va realitzar Convergència, molt dolenta i sobretot molt contra la meva persona, molt dolenta, perquè m'ho vaig tenir que sentir tot, cosa que jo no vaig fer res, inclús em van atacar més que els socialistes, que ja es di, però em van atacar més que els socialistes, els de Convergència, que em perdoni, els hi tenia l'espina clavada. Un bon dia es van presentar a casa meva, que jo vivia als Vinyedos, la Dolors, el Julià i el senyor Vives, no, el senyor Vives no va venir, un altre, i...
Te'n recordes de qui era l'altre?
Un Miravent i Aviat.
No me'n recordo.
Deixem-ho aquí, doncs.
Deixem-ho aquí. El Dolors sí. El Dolors sí que va venir.
Podria ser en Pasqual.
No. Pasqual estava amagat amb la sabata darrere la cortina. Vol dir que Convergència va ser un desastre.
Home,
un desastre, ho dic clar i català.
Què va passar, va?
Bueno, van venir i van dir, bueno, jo em pensava que venien per parlar de pactes i tot això, i van venir personalment a casa, eh? O no? Heu venit Vinyedos o no heu venit Vinyedos?
Escolta, jo el que recordo és que vaig anar a casa d'en Mirabent Calaf. A casa
no,
teva,
a casa no? Mirabent Calaf no hi havies d'anar a fotre res, perdó. Però vas venir a casa meva. Veu venir a casa meva.
Bueno,
llavors, veu proposar...
Dolors, que acabi,
proposar,
que acabi el relat. Sí, no, Joan, després et passem la paraula.
Veu proposar que nosaltres us donéssim els vots amb vosaltres i fer alcalde en Vives. Jo vaig dir que això mai de la vida. Perquè ja he començat per dir que jo anava en un partit, però jo no sóc polític. Jo crec més en les persones que amb els partits, almenys amb unes municipals. De cara al poble crec més amb les persones que no amb els partits polítics. I crec que hauria de ser així. Bueno, se'n veu anar tots emprenyats i veu marxar. Déu, adéu.
Per al·lusions, eh? Per al·lusions.
No, després, després. Però els hi vas dir que no?
Els hi vaig dir que no, indiscutiblement que no. Que no. Primerament, era la primera reunió.
I havies de dir que no, esclar.
Havia de dir que no. Havia de dir que no. Però els hi vaig dir que no. Bueno, llavors un altre bon dia, una altra reunió, i també els hi vaig dir que no. I quan faltaven 7 o 8 hores, o sigui, l'endemà de matí s'havia d'elegir l'alcalde, ens criden a l'hotel Antemare. A l'hotel Antemare hi havia una taula d'aquí allà baix, plena de cendrers de colilles així, que es veu que estaven nerviosos i anaven fumant, saps? Però d'aquí allà baix, aquí on estàs tu, el senyor Vives, i allà a l'altra punta jo. Allà on hi ha la Carmen hi havia una cortina, i a darrere hi havia tot ple de sabates que es veien als peus dels que estaven amagats allà. És cert, això, eh? És cert. Bueno, ja estàvem amb els meus companys, sentats aquí, i en Vives, que no, que els havíem de donar l'alcaldia amb ells. Jo que no. Diu que no. Cling, el telèfon. Jordi Pujol. Feu el favor de donar els vots amb aquest xicot, perquè hem pactat amb l'Anton Canyelles que nosaltres ells en donaran Berga i Sitges han de fer el canvi amb aquestes dues poblacions.
Berga per Sitges?
Sí. O sigui, no ho sé.
Els dos celebrem Corpus.
Els dos celebrem Corpus. No sé què dius.
Que els dos celebrem Corpus, que a Berga hi ha la Patum i aquí fem les flors.
Exacte.
Sí. Bueno. És per buscar-hi una certa coherència.
Exacte, sí, sí, correcte. Aleshores, el senyor Vives es va tornar mig histèric, i que ell que no, que això no ho faria mai, que no ho faria mai, que no ho faria mai. Però si bé, senyor Vives, bona nit i bona hora. Llavors van sortir els darrere les cortines. Aquest que és nomenat abans i uns quants més que estaven amagats allà darrere tots, se'ls sentia més, se'ls sentia perquè no tenien nassos d'estar davant de la taula. Després de tot el que havíeu fet i de tot el que havíeu dit contra mi, doncs vaig dir que no.
Joan, que fa 30 anys.
Fa 30 anys. No, no, si no tinc odi, eh? No tinc odi, només explico la veritat de lo que va passar. No tinc cap mena d'odi, ningú ni més d'allò.
Bé,
molt bé.
Jo...
Llavors...
Perdó.
Van passar algunes coses que no val la pena comentar-les aquí i caduca la seva. I arriba el dia de les eleccions i cada dia es va votar amb un i que d'allò. Vol dir, què vol dir això? Que si els socialistes van guanyar va ser perquè la UCD va voler. No oblidin això,
Maria.
Jordi Serra, Rafael Roig...
Ja tenim, ja tenim un primer titular. El que sí és cert...
Si van d'allò, van sortir governant i van sortir alcalde.
El que sí és cert és que en aquell ple, crec que era el 15 d'abril de l'any 79, no se sabia qui sortiria alcalde i que per la part de la gent socialista, que és cosa curiosa, jo ho recordo, va sortir un vot Joan Marçal, ningú va dir res. Va sortir un vot Jordi Serra, ningú va dir res. Va sortir un vot Joan Vives i la gent d'Esquerres es va posar a aplaudir, eh? Perquè significava aquest trencament. De totes maneres, jo t'agraeixo molt que hagis tingut la sinceritat d'explicar les coses, la teva versió, i sé que no t'has...
I repeteixo una cosa, cuidado, a pesar d'haver tingut 5, si Convergència hagués fet una campanya més neta, potser els hauria donat el 5. Però...
De totes maneres, tot... Jo t'agraeixo molt la sinceritat, però tota la memòria sempre, a vegades, l'anem perdent. Dolors, per part de Convergència, en aquest moment, ens centrem en aquest moment, eh? O sigui, hi ha hagut unes eleccions, uns resultats electorals, hi ha 15 dies per fer una negociació política per veure qui és alcalde, i estem en aquesta situació. Sí,
evidentment, jo no recordo haver estat mai a casa d'en Joan, però... Pues la memòria em pot fallar. El que sí recordo és haver estat en una altra reunió a casa d'en Mirren Calaf, on també hi havia el... d'Esquerra...
En Salvador Mirren.
En Salvador Mirren, on es va arribar quasi a un pacte de què fèiem alcalde amb en Salvador Mirren. Això sí que ho recordo. L'altre, no. O sigui, ens vam reunir el la Unió, els d'UCD i Convergència, i els d'Esquerra, o sigui, era cas...
Això és una cosa que es va remenar...
Perdoni, vostè ha parlat i ara parlo. No,
Joan.
És de raó.
Aleshores, jo l'altre no el recordo. L'u de la campanya, jo no me n'encarregava ni vaig fer cap míting. No sé exactament si el vam massacrar d'aquesta manera, com ell diu. Evidentment, en aquells moments, com que no sabíem ben bé com anàvem, doncs a massacrar el contrari, ves, jo que vols que t'hi digui. Ara, si ens referim a la nit anterior a l'elecció de l'alcalde, aquella nit sí que va ser una nit de fantasmes.
Explica'ns-la.
O sigui, jo hi era.
En tenim una versió. Jo n'hi ha tres, com a mínim en aquesta taula n'hi ha tres versions. Però ens tenim la versió d'en Joan, que ha estat molt gràfica.
Sí, a més, personalment, jo mai vaig intentar massacrar-lo, us ho dic en sèrio. Evidentment, jo no anava al principi. Els que parlaven eren uns altres, però bueno, si s'ha d'acceptar aquesta responsabilitat, s'accepta. Aquella nit va ser una nit d'insomni, perquè s'obria una porta i entraven els d'Unió de Centre Democràtic. I sortien i entraven els socialistes, o no? Ens veu vindre a veure, també.
Nosaltres, nosaltres parlem amb tothom.
Ah, per això mateix. O sigui, que dic que...
Rafael, ser... també estava a l'antemare?
Sí, senyor, que hi era a l'antemare.
I vam anar-hi.
I tant, que sí. Ens vam veure tots, menys els d'Esquerra. Tots els altres ens vam veure amb una taula llarga, com ell diu. Jo no recordo el de les sabates, però bé, la memòria cada un la té a la seva manera, no? Ara, que el Jordi Pujol trucava i deia pacteu amb Unió de Centre, és veritat. Que primer va ferir un municipi, és veritat. Que vam dir que no i que va tornar a trucar i vam, i ens va dir no un, dos, intercanvi per dos, i vam seguir dient que no. Però tingueu en compte una cosa, allà no decidia una persona. O sigui, quan en Jordi Pujol trucava, tots els que estàvem en aquella taula votàvem. No tothom estava d'acord, però la majoria deia no. O sigui, que no va ser una decisió personal del senyor Vives, i a la sala hi ha algú que pot corroborar el que jo estic dient, i realment també us haig de dir una cosa. Si en Pujol torna a trucar, hauríem dit que sí, perquè ja estàvem mig convençuts. Sí, el que passa que, mira, les
Dolors,
coses van com van.
Permeta'm una pregunta. Aquesta indisciplina davant d'en Jordi Pujol, o davant del líder del partit, la veu pagar cara, com a Convergència?
Home, sí, perquè ens van dir que havíem entregat al poble socialistes. Així està clar. Per culpa vostra, Sitges és socialista. O sigui, la vam pagar per tots cantons. Però vam fer, aquest acte va ser un acte realment. I per què? Doncs no sé per què, perquè potser teníem més il·lusió, no érem tant de dretes, érem millor un centre-dreta i un liberals, coses així. O sigui, potser creiem, teníem una altra visió de les coses, evidentment. I vull dir, ara
maneres...
us puc assegurar que allò que diuen que en Vives es va tirar a la piscina... no és veritat.
Això va quedar molt clar. El senyor Vives, aquella nit, malgrat el que es digui, no es va tirar a la piscina del seu hotel.
Ara, que la va passar magra, això també.
No,
perquè, esclar, parla'm en Pujol i digue-li que no. Si ho hagués tornat a trucar, quasi segur que hauria sigut d'una altra manera. Ens va faltar el tercer municipi.
Doncs potser per falta d'una trucada d'en Pujol, en Jordi Serra va ser el primer alcalde democràtic de Sitges. Jo encara recordo el senyor Vives amb un polo blanc Fred Perris al cap de la vila, tancant la campanya de Convergència. Però de totes maneres ha sortit aquí a la taula que hi va haver converses entre Convergència, UCD, pel que he entès, i Esquerra Republicana. Lluís, explica'ns una mica com va anar, perquè al final Esquerra Republicana va entrar a formar part del govern.
Però nosaltres amb Convergència havíem tingut una entrevista abans de les eleccions, possiblement per
per anar junts, no? Per anar junts, Esquerra Republicana i Convergència, però va, això no. Molt bé la idea nacionalista, però en el fons no. Va, això va quedar res, cadascú va anar pel seu, no? Aquest va ser el primer contacte que vam tenir amb en Vives i amb en Julià, pel descans entre els dos. Però no va tirar endavant això, eh? Ara, després del que digueu nosaltres, Esquerra Republicana, vam treure un, en Salvador, i en Salvador sabia per on tenia que decantar. Si n'hi havia 4 i 5, que eren 9, l'altre, perquè nosaltres ho podíem fer, perquè si n'hi havia 4 o 9, després 8 eren, i 8 i 17, allà hi havia la majoria, però nosaltres què podíem fer? No, escolta'm, en Salvador va ser regidor i va ser... I tots vam estar molt contents, escolta, que fos...
Amb tot això...
No va incidir massa el nostre, no. Aquí s'han explicat coses, ja has vist, en Marçal, que digui que havien passat, sort que han passat 30 anys. Però vull dir que el nostre no va incidir massa.
No l'anem per aquí.
No, clar que no.
I en aquest període, Carme, tu et trobes... Vas venir a Sitges a viure l'any 73... Ets el referent del SUP, l'any 79 surts regidora de l'Ajuntament de Sitges, però en aquest període de veure de qui farem alcalde o no farem alcalde, què va passar per la part del SUP? Què veu fer?
Molt poca cosa. Jo diria una mica abans, però abans explicava la Dolors, abans que es fessin les llistes...
Acosta't el micro, perquè jo et sento, però em sembla...
Abans que es fessin les llistes, per lo que sabíem pels del PSUC de Vilanova i també del PSC, o sigui, semblava que no s'hagués de formar una llista convergent. A Sitges. Semblava que no hi havia gent per formar una llista convergent. I me'n recordo que el Mario Parra i jo vam anar a parlar amb el Puig de la impremta, amb l'avi Puig de la impremta, que era l'únic reconegut com a convergent,
d'Unió
Democràtica. I aleshores es veu que d'Unió, si no ho sabíem, no hi era la Dolors, d'Unió, i també aleshores hi havia el Xavier Tort d'Unió, però tot i que des del PSUC jo recordo que vèiem que hi havia, que evidentment, per les característiques de Sitges hi havia d'haver un fort partit de convergència, perquè passa que les coses estaven tant, era el primer Ajuntament Democràtic, però clar, la gent no estava organitzada. Vèiem que era necessari, perquè clar, hi havia d'haver, en els llocs de votar, hi havia d'haver convergència a Sitges, no podia ser que no es presentés. I bueno, es va formar la llista convergent, però va venir el canto d'un duro que no es formés. El que passa que després, socialment, evidentment, hi ha d'haver una representació de convergència, perquè l'estructura social de Sitges així està feta, així és, i fa 30 anys, potser així, de la mateixa manera que jo volia dir en referència a això i a aquestes picabralles, que jo no hi era com a cap de llista, en part perquè jo estava allà a la llista, però jo tenia la feina, els nanos petits, jo feia... El dia del plens havia de pagar un cangur, bueno, estava una mica... No entrava, no hi vaig ser amb tot això. Hi vaig ser abans, amb el Mario Parra, abans que realment, com era possible que Sitges no tingués una llista convergent, em semblava molt fort. I per altra banda, jo crec que històricament, i aquí ara, mira que a vegades m'enfado amb els socialistes, però havia de ser el Jordi Serra, l'alcalde de Sitges, havia de ser el Jordi Serra, havien de ser els socialistes, perquè és el que dic ara, o sigui... Van formar l'associació de veïns del mar, van posar-se a l'autopista sobre el mar, van estar fent moviments a Sitges de Volem Sitges Net, d'una sèrie de coses que evidentment Convergència Socialista i els socialistes que després van formar el PSC pues, estaven a primera línia. Jo també estava amb ells, però jo venia de la ciutat, clar, jo estava amb ells, estava acostumada a estar a la universitat amb la lluita continuada, i aquí pues, jo com a pessoa que estava aïllada. Ells van dur, i aleshores el poble també ho sabia. I altre factor que va, jo crec que històricament és molt important que hagi sigut el Jordi Serra, perquè de la mateixa manera que a Sitges hi havia d'haver una llista convergent, evidentment un poble turístic de l'envergadura de Sitges té una classe, ara les classes, el segle XXI, la classe obrera i tot això està molt desdibuixat i no sabem ben on som tots, però fa 30 anys la classe obrera d'un poble de l'envergadura de Sitges turísticament, és una indústria turística que hi havia, i evidentment la classe obrera va votar els socialistes, i una mica per això el Jordi Serra va cercar la...
Molt bé, Rafael, jo crec que ens hem de situar a l'hotel Antemare. Ens hem de situar en aquell moment en què per una certa sorpresa i una gran satisfacció per part vostra, els socialistes us trobeu, permeteu-me, amb un xicot que em sembla que tenia 35 anys o alguna cosa així, que heu guanyat unes eleccions, que evidentment no teniu l'alcaldia assegurada perquè les heu guanyat per poc, i que hi ha tot un procés. Què passa aquí per part dels socialistes?
Bé, jo primer agraeixo la sinceritat d'en Joan, perquè jo corroboro, perquè vaig poder conviure en aquells moments, vaig tenir la sort de també estar-hi, i a més la sort de tenir o assistir al llenguatge de totes les bandes. I per tant, el nivell del llenguatge d'una banda i una altra, jo ratifico, el vivia i sabia com era. I amb això, doncs, evidentment, els socialistes doncs, també hi vam apostar i vam jugar-hi en aquells moments. Però jo voldria dir una cosa prèvia. És a dir, aquí han ascendit dos factors importants que van fer que els socialistes guanyessin aquelles eleccions o quedessin com a primera força aquí a Sitges. S'ha parlat del fet de Vallcarca, que era un fet important, i el va remarcar el Jordi Serra amb la seva conferència. Hem parlat d'una gent que havia fet un treball, és cert, és a dir, hi havia una gent que portava un treball de fer molts anys, que havia estat amb totes des d'aquí, parlàvem, doncs apuntava el recitat del Raimon, no? Jo penso que en moments determinats van sortir al carrer també a reivindicar coses. Jo recordo la marxa de la llibertat, recordo moments complicats on tots plegats, almenys, i aquí puc parlar en primera persona, i en aquest cas el Jordi Serra també, com a companys que estàvem en aquella època, la veritat és que la llaga d'estómac no ens sortia per poc, però que patíem i teníem i passàvem angoixes per el que significava. Per tant, era gent que ja veníem amb una trajectòria llarga i, per tant, això també, com deia abans, ens uneix. Però penso que també hi ha un altre element, a part d'aquests dos, l'històric d'haver treballat i el fet de Vallcarca, que també va començar a donar un tom a Sitges, que va ser el debat que hi va haver entre tots els candidats al retiro. Jo va ser un debat on, a partir d'aquell debat, em vaig donar compte de que hi havia gent que, com a mínim, tenia dubtes del que no havia de votar. Perdó, de lo que havia de votar, no pas de lo que no havia de votar. Per què ho dic, això? Doncs perquè allà, suposo, precisament per aquest bagatge històric, en aquest cas doncs, del Jordi, perquè havia treballat els temes, perquè havia estat molt vinculat, la Dolors diu, venint de la societat civil, tots hi érem a la societat civil en aquell moment, o almenys jo parlo per nosaltres, tots hi estàvem, perquè el que no estava amb un AMPA estava en una associació de veïns i el que no estava, per tant, tots hi érem. Hi havia fet aquest debat previ, per tant, eren coneixedors de quins temes, quins eren els problemes que hi havia a Sitges en aquell moment, com pensàvem que s'havien d'enfocar, l'altre és que tinguéssim la solució final. I per tant, tot això jo penso que es va transmetre en aquell debat, en el retiro, on el Jordi Serra va fer un paper, i ho dic sense menysprear a ningú i que s'entengui així, en què se'l va donar a conèixer, perquè és cert, és a dir, els candidats que vinen al davant eren gent que tots tenien la seva història a Sitges, i en aquest cas el Jordi no la tenia. Però allà va ser...
Perdona, hi havia, entre altres coses, dos empresaris importants i potents, el senyor Vives sí, i el senyor Marçal.
Jo penso, això ho dic perquè també va ser determinant a l'hora de donar a conèixer a la persona aquesta que doncs era diguem-ne, coneguda amb uns cercles, amb uns nuclis molt determinats pel procés que havíem viscut aquí. Per tant, jo crec que arribem aquí. Què passa quan arriba l'any 79 i les eleccions? I aquestes nits de l'antemare, que digueu, bueno, doncs hi havia nits de l'antemare, com vam estar al local de l'UCD també, com vam estar parlant amb Esquerra, com vam estar amb tothom. Evident, nosaltres el que fèiem era una oferta de govern unitari en aquell moment, perquè vèiem que era la possibilitat de donar-li el tom a les eleccions. El que sí que en aquell moment vèiem, perquè clar, quan tu vas a parlar amb un i més o menys et sinceres, doncs t'expliquen les vergonyes de l'altre, i quan anaves a tornar a l'altre t'explicava les vergonyes del primer. I bueno, i això, doncs, quan tu pots mirar, si no des de la distància, però sí que no t'afecta en tu directament, doncs et fa, si més no, veure alguns punts de llum. Jo per això, quan deia que li agraeixo al Joan que la sinceritat, perquè millor no es podia dir el que vam viure molts en aquell moment. Ell ho va patir en primera persona, malgrat aquestes maneres de fer d'alguns, i això no ho dirigeixo a un partit polític, malgrat algunes maneres de fer d'alguns que van amb el tema de la persona pel davant i amb el tema de que no et veuen com un adversari sinó com un enemic a posteriori, gent dels socialistes ho ha patit, aquests atacs personals, aquests atacs a la persona que va poder patir el Joan en aquell moment i a posteriori en els anys, i això penso és un tema que s'hauria d'esterrar de la política, però per desgràcia aquest poble hi ha hagut èpoques que hi ha sigut. Però bé, tanquem aquest parèntesis. Jo entenc perfectament que per el que nosaltres ens explicaven uns i altres, i el Joan amb el caràcter doncs, que el conec, perquè ens coneixem, bueno, ell em coneix des de petit, jo ella una mica més gran ja, doncs que estigués en aquest plantejament. I després penso la darrera cosa que volia dir al voltant d'això. Jo crec que amb el Joan li va ser molt fàcil votar el Jordi Serra. Per una raó.
No el va votar, eh?
No, no el va votar. És dir, que el Jordi Serra pogués ser alcalde, d'acord. El Joan i el Jordi eren amics. I havien compartit habitatge al mateix bloc. Per tant, i jo també, casualitats aquesta de la vida, tots tres vivíem al mateix lloc.
O sigui, al
per
final...
tant, això hi havia unes relacions que anaven més enllà i les paraules tenen altres valors que les que puguin tenir en un moment determinat en una taula política. Per tant, jo crec que aquest factor també en un moment determinat, jo ho vaig veure així, de que el fet que el Joan en un moment determinat ens va dir nosaltres, jo em votaré amb mi, tu seràs alcalde, Jordi, i això va passar 24 hores abans de les eleccions, després que ens ho creguessin més o menys, era una cosa. Però aquí sí que el valor de les paraules és molt diferent en aquesta relació personal que no pas en una relació més estratègica, més del dia a dia. I també deixeu-me dir una cosa, perquè a mi ara, canviar cromos, ostres, a nosaltres de vegades ens han trucat, ostres, què passa això? Nosaltres, quan hem tingut que decidir per Sitges, mai, bueno, primer que no hem canviat mai cromos, nosaltres, allò que ens hagi dit el nostre partit, escolta, heu de fer això perquè farem allò, mai, perquè saben, perquè tampoc funcionem així, però sí que alguna vegada en algun moment, alguna decisió que s'ha hagut de prendre perquè implicava altres coses, ens han demanat, ostres, a veure si això l'Ajuntament ho pot, mai s'hi ha entrat en aquest joc. També agraeixo que algú hagi posat això sobre la taula, perquè totes són maneres de fer i d'entendre la política, i de vegades això...
El que està clar, Rafael, és que l'any 79 tampoc Convergència va voler canviar cromos. Jo crec que ara ha quedat sobre la taula una cosa bastant interessant per l'any 79, que és que un dels punts influents en la nostra història democràtica, si em permeteu la broma, ha estat la RC 13 del Percebe, és a dir, l'escala de veïns. Això crec que en algun moment no, és una cosa que no, jo fins ara no havia sentit, però el fet de l'escala de veïns és molt important. Dolors.
Jo lamento no haver viscut en aquesta escala, perquè, esclar, evidentment el tracte es veu diferent, eh? I aleshores et sents com una mica discriminat, perquè aquí només diu que si es va atacar amb un no es va atacar amb l'altre. Jo no sé si recordareu, però la nit abans de les eleccions va sortir una carta que també deixava el nostre candidat per terra. O sigui, que no és que només fossin uns o els altres, van ser tots. Per això que lamento no estar en aquella escala, perquè potser ens veuríem d'una altra manera ara.
És el destí.
De tota la vida.
És el destí, això.
Aviam.
I haver-hi anat moltes vegades en aquella escala.
Aviam, Dolors.
Va sortir una carta la vigília.
Dolors.
És que sembla que aquí...
Una carta, on te va sortir? On te va sortir la carta, Dolors?
Va estar tirada per terra, així... Anònima, absolutament.
Veus, bueno, és el que deia jo, hi ha gent aquí a Sitges que juga aquestes coses.
Això encara passa ara.
Amb el senyor Joan Marçal, ell ho deia en primera persona, i jo ho he posat sobre la taula que companys i jo mateix ho hem patit aquestes estratègies, que per això deia, s'haurien d'erradicar de la política aquí a Sitges, de tots els àmbits, no solament de la política, s'haurien d'erradicar, i en tot cas, sí que tots plegats amb el nivell d'incidència que puguem tenir, el que hauríem de demanar és a les organitzacions, els que tenim, és de que no entren en aquest joc i quan passen aquestes coses les descalifiquin, perquè també haig de dir que quan han passat aquestes coses el mutisme ha sigut la resposta. Clar, jo intentar defendre-se'n per una altra història, no entenc sí, amb en Joan, eh?
Si em permeteu, tornem.
No em sembla que...
Sí, tornem.
A mi em van enviar a la Guàrdia Civil sense haver-lo comido ni bebido. O sigui que també hi ha alguna cosa de que haver patit.
I per què et van endavant enviar a la Guàrdia Civil?
Sí, què va
ser? No vaig fer res.
Ai,
perquè no, si no... Que
però per què te la van enviar?
Home, perquè no sé en qui se li va posar el cap, que jo distribuïa un pamflet en una certa època. Em van posar una denúncia,
en tot cas,
el que deia, I a la Guàrdia Civil te quiero. Sí.
Això és posterior al 79.
Per això, per
jo crec que hem de tornar al 79 i ja hem parlat del 13 Rue Déu Percebe, que hem vist que era important, però aquí hi ha un fet també que és per mi el més important de tots, que és que tots plegats al 79 arribeu a l'Ajuntament, és el primer Ajuntament democràtic, es trobeu amb unes estructures municipals que, salvant les persones, però les estructures no són precisament democràtiques, i us heu de posar a treballar. Val la pena recordar que vau fer un govern d'unitat durant 2 anys, és a dir, que qui més qui menys, alguns van dimitir per aquestes coses, però qui més qui menys, tothom es va remengar una miqueta, i ara ja estem dintre de l'Ajuntament. I ens trobem en aquell Ajuntament. Jordi Serra, en la conferència que va fer, va explicar una anècdota molt, jo crec que molt clarivident, que és dir, el gran problema que tenien els polítics de l'Ajuntament l'any 79 és que la cuva estava variada, hi havia sequera i no hi havia diners per arreglar-la. Wow. Sembla d'una amplitud de mires important. Què va passar quan vau entrar a l'Ajuntament, Dolors?
Jo no vaig entrar la primera vegada.
Però hi vas entrar al cap de poquet.
O sigui, jo vaig entrar al mes de novembre i vaig entrar per una causa concreta. Bueno, quan en Vives va dimitir, llavors al mes de novembre vaig entrar jo perquè s'havia de votar, o sigui, era necessari que no faltés cap del nostre grup el famós impost suntuari. Doncs aquell dia, no sé si era un 20 de novembre, vaig entrar a l'Ajuntament i em vaig trobar, doncs, bueno, aquí estic. Què vaig fer? Abans de res, me'n vaig anar a una llibreria i em vaig comprar el llibre del regidor. O sigui, que jo, quan vaig anar a l'Ajuntament, més o menys sabia què podia fer i què no podia fer, qui manava, que representava la meva feina o que no podia representar. I em va ajudar aquell llibret. Us asseguro que no era cart, per aquella època sí. Però em va ajudar, perquè allà deia, aquí vostès són tots delegats. Qui mana és l'alcalde. I això segueix sent el mateix avui en dia. Per tant, Dolors amb peus de plom. Aleshores, sí que vaig dedicar, em va tocar platges i em va tocar comerç. I com que jo podia tindre idees, però les meves idees soles no valen res, em vaig dedicar a fer comissions, a la qual cosa el senyor Gil sempre em deia que li deixava a l'Ajuntament sense funcionaris. Tu i les teves comissions, eh? Però jo em sentia molt satisfeta, perquè si es treia alguna conclusió, sabia que m'havien ajudat els que hi estaven treballant i sabien més que jo, encara que jo hagués posat el meu gra de sorra. Eh? A part d'això, doncs, vull dir, aquesta va ser la meva actitud. Eh? Podia explicar moltes anècdotes, moltíssimes.
Evidentment.
Però vull dir, mira, quan jo vaig entrar a platges, es va comprar la primera màquina de netejar la sorra, la gent de la platja no hi estaven d'acord. Per què es va fer? Doncs perquè el meu precedent, que era en Ciré, després es va fer el de la platja nudista, perquè ell es dedicava a perseguir nudistes. Jo vaig dir, jo no vaig a perseguir cap nudista, jo el que vaig a fer, si pot ser, és legalitzar un procés de platja, no jo, l'Ajuntament, el senyor Serra. Eh? Un trosset de platja perquè hi hagi un motiu per dir-los que aquests senyors vostès no poden estar aquí, vagin allà. Però si continués us cansaria. Que parlin els altres també.
Molt bé. No, Carme, tu que en aquest cas representaves l'ala dura, és a dir, eres els comunistes que entraven en un ajuntament que era hereu de la dictadura, com t'ho vas trobar això?
No me recordo massa.
Molt malament.
Bueno, jo recordo que bueno, vaig estar a Sanitat i Serveis Socials i llavors no hi havia res en aquest aspecte. I el primer que vam fer va ser servir les bases a fer un concurs perquè hi hagués un assistent social i es cuidés una mica d'aquestes coses. I arrel d'haver-hi un assistent social, que me'n recordo que vam fer una reunió si semblava aquesta, que molts regidors no sabien què era i per què servia aquest tipus de professional, no? I, bueno, se'ls hi vam explicar una mica i a partir d'aquí sí que el fet que hi hagués serveis socials a l'Ajuntament de Sitges, això va suposar que hi haguessin moltes mogudes a favor de qüestions pròpies d'un assistent social. Això va ser important, considero jo, eh? En aquella època, ara que hi ha molt atur, en aquella època també hi va haver una època de bastant atur i me'n recordo que els dos únics ajuntaments que vam optar a l'empleo comunitari, que era una espècie d'ajuda que donava l'Estat, va ser l'Ajuntament de Sabadell i l'Ajuntament de Sitges, perquè semblava ser que Sitges tenia una estructura de serveis socials molt més adient, molt més madura que altres municipis, perquè ningú més s'hi va apuntar la primera tongada. Ens ho van donar perquè se m'ha recordat, jo m'he oblidat bastantes coses, però bueno, sí, vam crear una mica això amb cada llunys.
Rafael, tu, si no recordo malament, i no recordo malament, l'any 79 tu treballaves a l'Ajuntament de Sitges ja, des de l'època de l'alcalde Vicentet, que devia ser el 74 o el 76.
76.
76.
Vaig entrar.
Però l'any 79 et van fer secretari de l'alcalde. I per tant vas haver d'entrar a l'Ajuntament a enfrontar-te amb una cosa que per altra banda ja deuries conèixer, però què va passar? Com es va haver de negociar l'adaptació?
No, a veure, aquí hi va haver un treball previ, a veure, en el sentit de que havíem nosaltres debatut o com a mínim parlat de cap on hauríem d'anar una mica o quines serien les estructures, perquè no oblidem, hi va haver un trencament democràtic, és a dir, un trencament al canvi d'ajuntaments. Per cert, una anècdota que m'agradaria també explicar, i no diré els noms perquè no tinc l'autorització de donar-los, però recordo el primer míting socialista que es va fer a Sitges, on jo vaig intervindre. Jo treballava ja a l'Ajuntament, evidentment vaig dir el que pensava de l'Ajuntament, i a l'acabar l'acte, dos empresaris d'aquest municipi, dues persones, estan retirades però encara són vives, em van dir: Rafael, si et fan fora de l'Ajuntament, tens feina a casa meva. Perquè vaig dir el que pensava en aquell moment. Per tant, penso que en aquell moment hi havia gent, i dic això perquè hi havia gent de tots colors, que estava molt clar que estaven per l'aposta d'aquest poble més endavant, que aquest país més endavant, i que creien en el que s'estava lluitant. Bé, tornant al tema de l'Ajuntament. Jo vaig entrar l'any 76, vaig entrar a organitzar un tema, bueno, organitzar administrativament la policia municipal, concretament. Com a Ribollà, si algú doncs l'interessa, doncs ho explico, però em sembla que hem d'anar per feina. I arriba un moment on jo ja m'avorria realment a l'Ajuntament de Sitges, no li veia cap futur, i en les converses, en les reunions que teníem, jo vaig plantejar: escolta, jo vull plegar de l'Ajuntament, que ja n'estic fart i estic cansat, i no em porta allò. I això devia ser cap als voltants de l'any 77 o 78, quasi. No, això devia ser més aviat principis del 77. I recordo que aquí bueno, teníem una certa relació doncs, amb els que del nostre partit, concretament amb el Joan Reventós, i que jo li vaig comentar, dic: escolta, jo ja estic fart. Ell passava algunes vegades per aquí, reuníem la gent d'aquí de Sitges i del Penedès i d'aquí el Garraf, perquè ell els caps de setmana els passava al Vendrell. I em va dir: Rafael, aguanta, perquè les municipals han d'arribar un dia o altre i ha d'haver-hi gent als ajuntaments. I llavors, bueno, doncs jo, com que era jove i també doncs, un esperit de col·laborar, doncs vaig dir: bueno, doncs m'arremengo i començo a treballar. Què vam fer? Doncs intentar, el que vaig fer jo és intentar tenir coneixement de com estava l'Ajuntament per dintre, d'intentar tenir alguna persona de confiança a cada lloc, perquè és allò que deia al principi, hi va haver un trencament amb el que eren els referents polítics, hi havien ja elegits democràticament, però no oblidem que l'estructura que venia era una estructura que venia de l'època anterior, i una estructura liderada per un secretari i un interventor que manava més que qualsevol altre polític. Per tant, això era un hàndicap. I aquí, doncs, bueno, es va tenir que fer un treball, aquí la paciència del Jordi Serra i la seva manera de fer, pues, va anar-li donant el tom. Jo de vegades no entenia les coses com les aguantava, l'aguante que tenia per aguantar algun d'aquests personatges. Però la veritat és que no era el problema de Sitges, era el problema de tots els ajuntaments d'Espanya. I jo penso que aquest també va ser un element que els alcaldes s'hi van enfrontar i que van tenir que treballar. Per tant, quina estructura ens vam trobar? Gent il·lusionada, perquè evidentment a tot arreu n'hi havia, treballadors i no, però aquestes estructures més fèrrees de secretaris i interventors, que encara hi ha alguns municipis que avui dia les estan patint. Per tant, és un tema que em sembla que està en deute amb la democràcia local avui dia encara.
Estem ja instal·lats a l'Ajuntament, la Dolors amb les seves comissions, la Carme batallant per crear una estructura de serveis socials que realment va ser la primera, en Lluís Cortiada, que seguia sent president del Retiro.
No, exacte, jo no, perquè no vaig viure aquesta època. Jo vaig complir anant al número 2 de la llista d'Esquerra Republicana i després, doncs, ja el meu nivell polític va acabar estancat totalment.
Sí, val la pena, per això...
Tornar al Retiro i era on tenia que estar.
Val la pena, per això, recordar, almenys és el que diu la gent, que el regidor d'Esquerra Republicana, que era el senyor Salvador Mirabent, que era un senyor que provenia de la història, o sigui, i quan dic provenia de la història és venia de la Guerra Civil, sí que crec que val la pena reconèixer que no va tenir mai com a regidor un esperit revanxista. Va ser sempre, inclús en moments que es podien encendre metges, sempre va voler rebaixar la dosi en aigua. Per tant, a mi, personalment, ara, abans d'acabar, m'agradaria dedicar-me a en Salvador Mirabent el que avui ens haguem pogut reunir aquí sense barallar-nos, perquè ell va ser un exemple de... No diré de perdonar o d'oblidar, però sí diré de fer la farina plana. Abans d'acabar, per això m'agradaria preguntar-li a en Joan. Arriba un moment, Joan, tu vas ser regidor de l'Ajuntament, vas estar a l'equip de govern...
Mira,
i vas plegar.
I vaig plegar. Jo vaig plegar, o sigui, per començar, jo estava disposat, pues, a col·laborar, com tots, a col·laborar a l'Ajuntament. Jordi Serra un dia em troba i em diu: Joan, tu hauries d'acabar la governació. Diu, perquè són dels teus, ell hauria d'estar una mica cagat amb l'Ajuntament o amb la Guàrdia Civil o el que sigui, i diu...
Potser no és el terme més apropiat.
Diu, hauries d'agafar governació. Dic, no fotis, home, Jordi, no m'enredis a mi, no m'embarranquis. I em va donar esports. Bé, però potser vaig estar 3 setmanes, un mes màxim, a l'Ajuntament. Dóna la casualitat de que s'havien de votar els catalans per l'Estatut. I es presenta un dia allà a la seu de l'UCD, en Rafel i el Jordi, preguntant-me a mi què faria demà si votaria a favor de l'Estatut. Jo els hi vaig dir que sí. Diu, oh, és que el teu partit no vol que votis a favor de l'Estatut. Dic, mireu, dic, el partit pot dir el que vulgui. Jo sóc sitgetà i sóc català. Jo votaré a favor de l'Estatut. Bueno, vale, Déu, i se'n van. A la que surto d'allà, hi havia 2 senyors que ens escoltaven, que no val la pena dir noms, a darrere d'una mampara d'alumini ens estaven escoltant. Saps? Hòstia.
Això no carrella de Cuba.
Diu, per què dius que votaràs a favor de l'Estatut, tu? Dic, cony, perquè com a català votaré a favor de l'Estatut. Oh, el partit no vol això. Dic, és igual el que no vulgui el partit. Jo sóc català i votaré a favor de l'Estatut. Diu, pues mira, t'obrirem un expedient, diu, i t'expulsarem del partit. Dic, mira, no tindràs aquest orgull, ai, que tu nord. Poso-me a la butxaca, trec el carnet de l'UCD, dic, té, aquí el tenen, diu, adeu, bona nit. L'endemà vaig votar a favor de l'Estatut, i llavors vaig presentar la dimissió a l'Ajuntament. Els meus companys també van votar a favor de l'Estatut, però es van quedar treballant. Jo me'n vaig anar cap a casa. Bé, ja vaig pensar, a casa estaràs més tranquil que aquí.
Ja veieu, i tots ho
sabeu... I així sabeu, va anar.
Sí,
i per que... jo, Va ser molt curta la meva pas per l'Ajuntament. Va ser més llarga la campanya que el meu pas a l'Ajuntament. I més dura, eh?
Doncs vas fer
allà m'ho vaig passar molt bé.
Vas fer un mal negoci, Joan.
Sí.
Home. Bé.
Però què hi farem? La vida. La vida ensenya moltes coses.
Evidentment. El que sí que està clar és que aquella gent que l'any 79 d'alguna manera o altra van estar a l'Ajuntament, ho han dit ells, i van estar per estimació Sitges, i que suposo que si hem passat 30 anys de democràcia i ens hem pogut anar mantenint, inclús amb els problemes i les inflexions i les maltensades que han comentat en Rafel i que s'hi referiu a Dolors, però és perquè hi ha gent que està disposada a fer coses per Sitges. Amb aquest record de l'any 79, on hem vist que realment tots érem, o tots éreu, perquè jo era petit, molt més innocents, molt més càndids, que les coses no eren tan clares, potser, com ara, o tan dirigides, doncs a Sitges es va viure una experiència. Va resultar també una casualitat. Apunto, el factor escala va ser importantíssim. Per tant, anem a veure tots on vivim. Però ha estat bonic, si més no per mi, tenir aquests records, tenir-vos amb vosaltres i saber que més o menys tots plegats continueu al peu de canó. I amb tots vostès, moltes gràcies, perquè ja es comença a fer tard i tampoc ens volem fer pesats. Vinga, gràcies.
Les 11 i 11 minuts del matí a la sintonia de Ràdio Maricel, mentre pel carrer les tres parelles de gegants evolucionaven enmig d'una gernació, al Saló d'Or del Palau Maricel s'esdevenia aquest debat que enteníem que vostès havien d'escoltar també pel seu contingut, per aquestes històries que depassen la generació dels que la varen viure i que, per tant, són testimoni històric pels que han de venir i pels que, a hores d'ara, vivim. Carme Tort, Rafeu Roig, Lluís Cortiada, Joan Marçal i Dolors Montaner, protagonistes d'un dels moments, dels primers moments més tensionats de la política sitgetana entre els resultats electorals de les eleccions de l'any 1979 i entre la constitució del primer Ajuntament Democràtic, es va viure tot això. Ens ha fet una especialment en Joan Marçal té aquella, com diríem això, aquella gràcia de dir les coses tal com ragen, i ens ha semblat que entre cortines i mampares d'alumini la vida política també es desenvolupava d'una forma o d'una altra. Un interessant debat, un molt interessant debat, sobretot per això, pel contingut. Ho podran també vostès escoltar i descarregar-se'l, si convé, per tornar-lo a escoltar a través de la nostra pàgina d'internet, però enteníem que era molt interessant que ho poguessin també escoltar en la seva integritat en el nou programa d'avui. Mentre, com us dèiem, pel carrer estàvem de celebració, a dins el Saló d'Or del Palau Maricel, tenia lloc, doncs, un debat molt enriquidor. La propera cita en motiu de la commemoració dels 30 anys dels Ajuntaments Democràtics serà el 19 de setembre. Vigílies ja de Santa Tecla i el protagonista serà l'exalcalde Pere Junyent, amb una conferència, o menys així, se'ns comunica a través d'aquesta nota de premsa sobre municipalisme, proper 19 de setembre, i quedarà encara pendent una exposició de documentació sobre, òbviament, la política municipal del 1979, una exposició sobre els 30 anys de l'Ajuntament Democràtic Sitgetà. 11 i 13 minuts, anem molt ràpid, encetem la tercera hora de programa una miqueta més tard, d'aquí uns instants, Rosana Lluc, i una tercera hora que acabarà també en conversa amb en Jordi Martí, 10 anys d'Eugenius Bar, avui, a partir de 2:15, festa grossa al cap de la vila amb la vella Dixieland i també Justo i los Picadores.